amb Joan Torres.
Bona nit, són les 10, benvinguts al 9-C. No podeu anar a dormir sense saber que... que la pedra, el vent i les tempestes violentes han tornat a marcar la tarda d'avui i ja s'han convertit en la tònica d'aquest mes d'agost. Una vegada més han deixat imatges impactants al Baix Llobregat, al Garraf, a Osona, però també a la costa. I és que Salou, la mala mar, empesa pel vent d'uns 50 km per hora en alguns moments del dia, ha provocat la mort de dues persones. Ha passat a la platja Capellans, on dos homes de 60 i 46 anys s'han ofegat quan s'estava fent el canvi de bandera groga per la vermella. Un noi de 15 anys també ha quedat en estat crític. Amb aquestes ja són 19 les persones que aquest estiu han mort ofegades a les platges del país. Com dèiem, però, la tarda ha deixat imatges impactants a diversos punts, com la ciutat del Vi de Vic, que ha acabat amb carrers del tot inundats, o a Sitges i Sant Pere de Ribes, on hi han caigut pedregades que han deixat vies tenyides del blanc del gel. Xavi Segura, aquests fenòmens són cada dia més comuns a casa nostra.
Sí, durant les últimes setmanes hem tingut episodis de tempestes molt fortes a pràcticament tot el territori, amb pedregades i ventades importants i aiguats torrencials. Fenòmens violents que normalment són excepcionals i més propis de la tardor, però que aquest any s'estan repetint de manera freqüent a tot el territori a ple estiu. La culpa la té la calor tan extrema que hem tingut durant tot l'estiu, efecte directe del canvi climàtic, ja que quan entra aire fred en altura, la inestabilitat xoca amb un ambient molt caldejat i una aigua del mar massa calenta. Aquesta barreja fa que les tempestes creixin amb molta més energia i descarreguin amb ràbia, com ha tornat a passar aquesta tarda en comarques de Barcelona i Girona. El plat fort ha caigut al Baix Llobregat i al Garraf, amb, per exemple, 45 litres a Cervelló o 32 a Sant Pere de Ribes, la majoria caiguts en tan sols mitja hora.
El mal temps ha tornat a provocar retards a l'aeroport de Barcelona, tot i que no hi ha hagut cap desviació, com sí que va passar ahir. També hi ha hagut endarreriments importants a la línia R4 de Rodalies entre Manresa i Terrassa per la pluja. Entre les 6 i les 7 de la tarda, els bombers han atès més de 50 avisos, la majoria per caigudes d'arbres o inundacions de baixos. Tot i això, com dèiem, els temporals violents han afectat també a molts altres països europeus. A Còrsega, un vent que ha superat els 200 km per hora ha provocat la mort de com a mínim 5 persones per l'impacte d'objectes que volaven, per la caiguda d'arbres i per la mala mar. També hi ha hagut dos morts a la Toscana italiana i dos més a Àustria, en aquest cas dos nens a qui els han caigut arbres a sobre. Bé, l'altra cara de la moneda d'aquestes pluges la trobem al País Valencià, on els incendis continuen arrasant el territori. Entre el de la Vall d'Ebo, a la Marina Alta, al sud, i el de Begís, a l'Alt Palància, al centre, ja han cremat més de 25.000 hectàrees. Les pluges d'ahir a la nit han permès mantenir el perímetre del primer foc, però no han sigut suficients per apaivagar el de Begís, que continua descontrolat i ha obligat a evacuar encara més municipis. Última hora, corresponsal de RAC1 al País Valencià, Raquel Andrés.
La calor i el vent de la jornada han revivat l'incendi de Begís. Ja ha arrasat 13.400 hectàrees, té un perímetre de 120 km i ha entrat en la província de València. El fum s'ha expandit 200 km i ha arribat a l'illa de Formentera. S'han confinat dos municipis i s'han produït més desallotjaments preventius. Ara mateix preocupa molt la proximitat del foc al Parc Natural de la Serra Calderona, ho acaba d'explicar la consellera de Justícia, Gabriela Bravo.
En este momento estamos ante una situación muy compleja. Todo el frente sureste sigue evolucionando. Sigue evolucionando con fuerza a pesar de los esfuerzos de medios terrestres y aéreos hasta el punto que está amenazando Sierra Calderona.
L'incendi originat a Vall d'Ebo, a la Marina Alta, continua perimetrat i els equips d'extinció esperen estabilitzar-lo entre esta nit i demà. Totes les persones desallotjades ja han pogut tornar a les seues cases.
I tornant a Catalunya, per cert, demà es mantindrà activat el nivell més alt de prevenció d'incendis a 12 pobles de l'Empordà. Això farà que no es pugui accedir al Parc Natural de l'Albera. L'entrada de la tramuntana ha fet que creixi el risc d'incendi, tot i les pluges dels últims dies que no han estat suficients per remullar el terreny. Per això els agents rurals han activat aquest nivell 3 del Pla Alfa. Laura Borràs es desmarca dels manifestants que ahir van boicotejar el minut de silenci a l'homenatge de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost. En una entrevista al Món a RAC1, la líder de Junts ha lamentat els insults i ha negat haver saludat les persones que van cridar en aquell moment. Assegura que ella només va parlar amb un grup allunyat de les protestes. Les víctimes insisteixen, però, que no era el moment de fer soroll. Segiró.
Borràs subratlla que Junts respecta escrupolosament les víctimes. Li saben greu els insults, però demanen no criminalitzar el moviment independentista per l'actitud, diu, d'uns pocs. Ella defensa que simplement va saludar un grup apartat de concentrats quan ja havia acabat l'acte.
Em vaig posicionar i vaig estar en escrupolós silenci. Vaig saludar les víctimes, vam baixar i quan pujàvem ja s'havia acabat l'acte, ja s'estaven traient les tanques. Vam acostar-nos a aquestes persones que, insisteixo, no són les que havien cridat al final del minut.
Quan es van obrir les tanques, aquest grup de persones es va barrejar amb els que protestaven amb les víctimes encara a prop del memorial. Albert Riudabàs, una de les víctimes increpades, denuncia al món RAC1 que els va fer mal sentir la cridòria en aquell moment.
Al minut aquest jo penso que és com sagrat sentir que algú doncs, comença a cridar en aquell moment, doncs, bueno, ens va afectar, no?
I demana que l'any que ve no es torni a repetir una situació semblant.
Laura Borràs, per cert, també ha aprofitat l'entrevista al món per carregar contra Alba Vergés, que des de la seva suspensió assumeix les funcions de presidència. Li retreu que delegués la representació del Parlament a Assumpta Escarp, del PSC.
En el primer acte on s'hauria hagut d'atribuir unes funcions de les quals m'han privat, no només no s'assisteix a l'acte, sinó que les funcions de representació recaiguin en una persona del Partit Socialista, que és un partit del 155, però que és un partit que també ha vetat per dues vegades comissions d'investigació sobre aquests actes.
Borràs recorda Vergés que ella sempre va aturar les vacances per participar en aquest acte. I la polèmica d'ahir en aquest homenatge a les víctimes també ha arribat a Madrid. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama escombrar el catilla de fanatisme de les institucions.
Los actos de fanatismo que hemos podido comprobar ayer, de echarle la culpa al gobierno central, a los españoles, de los atentados en Barcelona y en Cambrils, no solamente no me parece un disparate, sino que lo que me parece un disparate es que con estos políticos estemos gobernando en España a través de las alianzas parlamentarias entre el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Junts per Catalunya, etc.
Feijóo considera una autèntica bajanada que sectors de l'independentisme vulguin vincular l'estat espanyol amb els atemptats. En qualsevol cas, aquest matí a Cambrils s'ha fet un homenatge a les víctimes de l'atac terrorista que van tenir lloc, en aquest cas, en aquest municipi la nit del 17 al 18 d'agost d'ara fa 5 anys, hores després del de Barcelona. Com ha anat, Sílvia Barbís?
Ha estat un acte respectuós i emotiu, amb presència d'algunes víctimes i familiars. Els han volgut acompanyar diversos centenars de persones que s'han apropat a l'entorn del punt del passeig marítim que recorda aquell atac. L'acte ha començat amb un minut de silenci escrupolós. L'alcalde, Oliver Klein, ha apel·lat a la pau per esvair odis i rancúnies, ha dit. Les víctimes han qüestionat que s'hagués d'apel·lar a la pau perquè no era una guerra, han recordat, sinó terrorisme. Representants polítics, cossos de seguretat, serveis d'emergències i membres de diferents comunitats religioses han fet una ofrena floral.
Passen 8 minuts de les 10 de la nit, la inflació a la zona euro s'enfila fins al 8,9% al juliol, un nou rècord històric. Són 3 dècimes més que el juny i més de 7 punts i mig més que l'any passat. Al conjunt de la Unió Europea, l'augment de preus ha sigut encara més pronunciat, d'un 9,8%. Són dades de l'Eurostat que a Espanya situa la inflació al 10,7%, gairebé la mateixa dada que fa uns dies donava l'Institut d'Estadística Espanyol. Bàrbara Padilla.
L'encariment de la vida podria fer que ara el Banc Central Europeu tornés a pujar els tipus d'interès, una mesura que fa servir per intentar contenir aquesta crescuda de la inflació. El mes passat, de fet, ja va pujar-los del 0 al 0,5%. I avui la representant alemanya del BCE ha avançat a l'agència Reuters que a inicis de setembre es podria anunciar un nou increment de mig punt dels tipus.
El que no segueix aquesta tendència a l'alça dels preus són els carburants, que han estat baixant des de fa 8 setmanes. Això sí, continuen costant més que mai en un mes d'agost. Alguns experts apunten que la caiguda de preus de la benzina podria continuar, tot i la incertesa econòmica mundial que plana de cara a la tardor. Elena Berrocal.
La benzina se situa a 1,79 euros al litre, 1,59 si s'aplica la bonificació de 20 cèntims del govern espanyol, i el dièsel queda a 1,80 euros al litre, 1,60 amb la bonificació. El professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Perdiguero, creu que la tendència a la baixa es mantindrà les properes setmanes. Són declaracions a RAC1.
Tot sembla, si continua la tendència de les últimes setmanes i no hi ha cap altre empitjorament del conflicte amb Ucrània, tensions internacionals que puguin afectar de nou a l'evolució del preu del petroli, que hauríem de continuar veient una baixada progressiva del preu del petroli i, per tant, del preu de la benzina.
Tot i això, la benzina encara és un 8% més cara que el gener i el dièsel un 19% més car.
El que continua preocupant també arreu d'Europa és un possible tall en el subministrament de gas des de Rússia. Per això s'ha tornat a obrir el debat sobre la connexió entre la península Ibèrica i França a través dels Pirineus amb el gasoducte MidCat. Doncs bé, el govern francès, el projecte continua sense convèncer-lo, tot i l'entusiasme del govern espanyol, que l'ha arribat a qualificar de somni. Això sí, només una part del govern espanyol, i és que Unides Podem també continua posant-s'hi d'esquena. Més detalls des de Madrid. Jon Gracia.
Sí, Podem reafirma la seva negativa sobre el MidCat. Des de la formació morada consideren que té un impacte ecològic negatiu i a més ho veuen com un desig d'Alemanya que la ministra Rivera ha comprat. Ho deia el seu portaveu, Javier Sánchez.
Tenemos ahora mismo encima de la mesa es un, bueno, pues es un anuncio que ha hecho Alemania, que también ha comprado aquí Teresa Rivera, pero no tenemos lo fundamental y es saber qué piensa Francia de esto. Porque Alemania no hace frontera con España, Francia sí. I Francia hasta ahora no se ha pronunciado.
En la mateixa línia, el govern francès també considera que el gasoducte frena els seus plans en la lluita contra el canvi climàtic i, a més, considera irreals els plans d'acabar-ho en 9 mesos, el que per ell suposa que no ajudarà a frenar la crisi energètica actual.
Ryanair reconeix represàlies contra treballadors, però assegura que és perquè no respecten els serveis mínims de la vaga. L'aerolínia, immersa en aquesta vaga que s'ha allargat durant bona part de l'estiu, però treu ferro a les aturades i diu que la majoria dels seus vols operen amb normalitat. Avui no hi ha hagut cancel·lacions, però sí una cinquantena de retards al Prat i una quinzena a Girona, Helena.
La responsable de Ryanair a Espanya i Portugal, Helena Cabrera, ha dit en una entrevista a l'ACN que estan en el seu dret de fer fora treballadors que no compleixen els serveis mínims.
Si un treballador decide no presentarse para cubrir un vuelo mínimo, la compañía tiene todo el derecho de ejercer las represalias que considere.
Els sindicats, però, denuncien que l'empresa cita els treballadors per operar vols que formen part dels serveis mínims i aleshores els donen feines que no hi tenen res a veure. Ho explica el coordinador de vol del sindicat USO, Ernesto Iglesias, a RAC1.
A esta trabajadora le envían una carta de servicio mínimo para hacer un Málaga-Bornemo. Ella se planta en su vuelo inicialmente programado y cuando se llega a la sala de firma le dicen que ya no va a hacer ese vuelo, sino que va a hacer una guardia en el aeropuerto. Y ella no se niega a hacer su vuelo que tenía programado, se niega a hacer el vuelo que le están asignando una vez que llega allí.
Els sindicats reconeixen que l'objectiu de la vaga ja no es cancel·la vol, sinó desgasta l'aerolínia fins que torni a seure a negociar amb ells una millora de condicions.
Per cert, que Saudi Arabian Airlines ha anunciat que mantindrà les connexions entre Barcelona i Jeddah i Riyadh també durant la temporada d'hivern. Els vols que uneixen Catalunya amb aquestes destinacions es van incorporar aquest estiu i la companyia diu que han tingut una gran acceptació. I si parlem ara de trens, d'aquí exactament dues setmanes es posaran en marxa els abonaments gratuïts de Rodalies i mitjana distància. Avui el BOE publicat els detalls de com funcionaran. Per exemple, si s'agafen a través de l'aplicació, es crearà un codi QR per poder viatjar, però també hi ha l'opció de tenir-los en format físic si es demana les taquilles. A més, les fiances obligatòries seran diferents en funció d'on es facin els viatges. Quins preus tindran aquestes fiances segons la mena de trajecte, Tina Forest?
Les de mitjana distància seran de 10 euros si el trajecte és dins de les demarcacions de Girona, Tarragona o Lleida, però pujarà fins als 20 euros si passa per la demarcació de Barcelona. En Rodalies sempre serà de 10 euros. Per poder recuperar la fiança s'hauran de fer un mínim de 16 viatges durant els 4 mesos que durarà la mesura i els abonaments només seran vàlids si es fan amb la mateixa parada d'origen i la mateixa destinació. Es podran recollir des del 24 d'agost i es podran fer servir des de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre.
I encara sobre economia, els propietaris d'habitatges que els lloguen durant les vacances han pujat un 16%, són 5 punts més si es compara amb l'any passat. El motiu és que durant la pandèmia van deixar de llogar a casa seva per instal·lar-s'hi ells amb la tornada de la normalitat, però han tornat als vells costums.
Ho diu un informe del portal immobiliari Fotocasa que detalla que la majoria de llogaters turístics de tot l'estat són a Andalusia, un 24%. Catalunya és el segon territori en aquesta categoria amb un 16% de propietaris vacacionals, seguida del País Valencià i Madrid.
Precisament aquest augment de lloguers per la temporada d'estiu ha portat l'Ajuntament de Cadaqués a no donar més llicències turístiques durant un any.
I és que ha detectat un augment exponencial de llogaters de temporada. Per posar ordre, aquesta situació ha decidit que no donarà noves llicències fins l'agost de l'any que ve, com a mínim. El ple de l'Ajuntament ho ha acordat amb el suport de tots els partits polítics.
El sistema de climatització de l'Hospital Vall d'Hebron ja funciona amb normalitat, segons confirma RAC1 al centre. Afegeix que demà al matí recuperaran les cirurgies programades que s'havien hagut d'ajornar precisament pels problemes que des de dimarts s'arrossegaven amb l'aire condicionat. Des d'aleshores s'havien reservat els quiròfans per les operacions més urgents i els transplantaments.
Segons havia publicat La Vanguardia, diverses zones de l'hospital no tenien climatització adequada i alguns familiars de pacients havien arribat a portar ventiladors particulars. Aquesta ha sigut la segona incidència des de la primavera amb el sistema de climatització de l'hospital. Aleshores, es va quedar sense l'UCI pediàtrica. El diari destaca que l'edifici s'ha anat ampliant i que algunes instal·lacions han quedat desactualitzades.
I atenció a aquesta dada, vacunar-se contra el Covid al matí crea més anticossos. És el que conclou un estudi de l'Institut Català de la Salut que ha analitzat els efectes de les vacunes en més de 400 sanitaris de la Catalunya Central. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de l'ICS i autora d'aquest estudi, Anna Ruiz.
Si vacunem a tota la població al matí, podem millorar l'eficiència de la vacuna. Llavors això potser a la llarga, si es va corroborant amb altres estudis, potser veiem que potser vacunant a tota la població als matins obtenim millor resposta i per tant les vacunes són més eficients. I això pot influenciar també amb les estratègies de vacunació a nivell poblacional.
L'informe també diu que els professionals de la salut que han estat en contacte amb pacients des del començament de la pandèmia tenen menys anticossos que la resta de sanitaris. Això seria a causa de l'estrès i el cansament que han acumulat. A tot això, el Departament de Salut no descarta administrar la quarta dosi contra el coronavirus amb la vacuna de la farmacèutica catalana IPRA a partir de l'octubre. Abans, d'aquí a un mes, però, el conseller Josep Maria Argimon confia poder començar la campanya de vacunació amb Pfizer i Moderna coincidint amb la de la grip. Ho ha anunciat des de la Catalunya del Nord a la Universitat Catalana d'Estiu, enviat especial a Prada de Conflent. Marc Segués.
Josep Maria Argimon ha explicat que a la vacuna d'IPRA només li falta l'autorització de l'Agència Europea de Medicaments. Un cop la tingui, ja es podrà començar a comercialitzar i punxar. El conseller de Salut creu que a l'octubre ja podria estar disponible.
Podria ser IPRA a l'octubre, podria ser, però això ja dependrà de si EMA aprova o no aprova, però podria ser IPRA a l'octubre. IPRA jo crec que tindrà un recorregut, no només a Catalunya, sinó a molts països importants.
Argimon confia a tenir l'autorització de la quarta dosi de Pfizer i Moderna a mitjans de setembre. Pel que fa al virus de la verola del mico, ha confirmat que han detectat uns 1.800 casos a Catalunya, però preveu que no tindrà una afectació important sobre el sistema sanitari.
La xifra de dones que volen ser mares després dels 50 anys s'ha doblat des del 2016, un creixement que des de la Vall d'Hebron de Barcelona han confirmat a RAC1. Els experts avisen que encara són embarassos de risc, però també que els avenços mèdics han reduït les complicacions els últims anys. Joel Penya, quines conseqüències poden tenir els parts?
Pels fills, problemes de creixement o malalties com la hipertensió, la diabetis, i les mares també podrien desenvolupar alguna patologia. La metgessa, adjunta del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, Itziar García, ha explicat a RAC1 que tenir bona salut és clau abans de prendre cap decisió.
És a dir, passar un chequeo mèdico, que si hi ha alguna patologia, si hi ha una hipertensió, si hi ha una diabetis, que estuviera lo máximo controlado posible antes de buscar embarazo, partir del estado de salud más óptimo.
L'any passat, 54 dones de més de 50 anys van tenir fills a Catalunya.
Els pròxims dies passaran a disposició judicial el jove i el menor d'edat detinguts per una agressió homòfoba a Lledó, a l'Alt Empordà.
Va passar la matinada del 9 de juliol durant les festes d'aquest municipi. Segons els Mossos, els detinguts van insultar i agredir dos joves per la seva orientació sexual. Quan una de les víctimes va demanar ajuda, els agressors van fugir emportant-se el mòbil d'una d'elles. La policia va detenir els agressors fa una setmana com a presumptes autors d'un delicte contra els drets fonamentals, un delicte de furt i també un altre de lesions. Un d'ells té 18 anys i està pendent de comparèixer davant del jutge, mentre que el menor d'edat declararà a la Fiscalia de Menors.
I també sobre successos, els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Torreforta de Tarragona. L'accident ha acabat amb un ferit.
Un home n'hauria disparat a dos més amb una escopeta de balín, segons explica el diari de Tarragona. Va passar al carrer del Tebre ahir a la nit. Una de les víctimes va quedar ferida al canell dret perquè es va intentar protegir dels trets. Una treballadora de l'hospital, que acabava de plegar i passava per allà, va atendre l'home fins que van arribar les ambulàncies.
I a presó un home que es feia passar per una altra persona a qui havien robat el DNI. Els Mossos el van detenir l'11 d'agost a Santa Susana, al Maresme.
L'home tenia contractades diverses línies de telèfon i factures de la reforma amb el nom de la persona a qui havia robat el carnet d'identitat el 2019. A més, no tenia compte bancari, sempre pagava en efectiu. El detingut, de 36 anys, tenia diverses ordres de detenció i d'ingrés a presó.
Anem a la cultura perquè Alcarràs, la pel·lícula de Carla Simón, segueix sumant reconeixements. Avui ha estat preseleccionada per competir als Premis de Cinema Europeu. Anna Hernández.
Alcarràs no serà l'única producció catalana. També poden optar al Premi Albert Serra amb el seu film Pacific Fiction i a la coproducció Asbestes de Rodrigo Sorogoyen. Els finalistes s'anunciaran el 8 de novembre i els premis s'entregaran el 10 de desembre en una gala que es farà a Reykjavik, capital d'Islàndia. Si passés a la final, Alcarràs podria competir amb les espanyoles Maixabel, Dícar Bollain i Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar, també amb Benediction de Terence Davis.
I també sobre cinema català, Jaume Balagueró inaugurarà el Festival de Sitges d'aquest any amb la seva nova pel·lícula Venus. Serà la tercera vegada que el director català obre el certamen, Anna.
Protagonitzada per Esther Expósito, la pel·lícula Venus ja va participar en el Festival de Cinema de Toronto. Balagueró descriu la seva última pel·lícula com a desmesuradament d'horror i bruta. A banda d'Expósito, el film compta amb un elenc del qual destaquen Ángela Cremonte, Magui Mira, Fernando Valdivieso i Federico Aguado, entre d'altres. Venus arribarà als cinemes de tot l'estat el 2 de desembre.
I els fans de Marvel estan d'enhorabona perquè avui s'ha estrenat la sèrie She-Hulk. Gira al voltant de Jennifer Walters, una advocada que és cosina de l'increïble Hulk i que també té poders com ell, però no perd els papers. I pel que fa a la música, Rick Astley ha recreat el videoclip de la seva mítica cançó Never Gonna Give You Up 35 anys després. Cantant britànic ha replicat el vídeo al detall, però en aquesta versió els ballarins són venedors d'assegurances perquè Astley l'ha gravat per un anunci de l'empresa dedicada al sector. I pel que fa als festivals, ara mateix el de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols encara la seva recta final. Aquesta hora, penúltim concert de la temporada amb Nil Moliner. La part de la gira Nuestra Locura Tour, on presenta les seves cançons més recents, com aquesta versió de l'Oreja de Van Gogh, La Playa. Per altra banda, Rafael continua la celebració dels 60 anys de carrera sobre l'escenari, en aquest cas està actuant al Cerdanya Music Festival. Escándalo, es un escándalo. A Llívia, el cicle de concert Rafael 6.0, en què interpreta tant les seves cançons més mítiques com d'altres d'inèdites. I a l'Arts d'Estiu de Pineda de Mar... Oh, su cariño, qué cosa tiene, le digo que me cuente, quiero comprenderte. És Niña Pastori, la cantant flamenca, publicarà aviat un nou disc que inclourà aquest tema, Oh, su que niña, que sentim de fons. I pel que fa als esports, Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit.
Riqui Puig ha parlat avui sobre la seva sortida del Barça.
Sí, ja com a jugador de Los Angeles Galaxy, el de Matadepera ha explicat que no es va sentir ben tractat en les últimes setmanes com a jugador blaugrana, especialment quan es va quedar fora de la gira nord-americana. En uns minuts escoltarem les seves paraules al Tu Diràs. També en futbol, al minut 79, el Villarreal està guanyant 4-1 l'Atjo que split en l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Conference League. A l'Europeu d'Atletisme de Munic, Mario García Romo ha aconseguit fa una estona el bronze als 1.500 metres i ha sumat així la setena medalla per la delegació espanyola. També aquest vespre el penedesenc Pol Retamal s'ha classificat per la final dels 200 metres.
I què fareu avui, el Tu Diràs?
Entrevistarem la blaugrana Caroline Graham Hansen en la prèvia del partit del Barça femení contra el PSG a l'Amos French Cup. També conversarem amb Roberto Trasorres, exjugador del Rayo Vallecano, proper rival de l'Espanyol, i que havia coincidit amb Xavi Hernández a les categories inferiors del Barça. I farem la prèvia de la Volta i del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
El 9C, la pel·lícula de la setmana.
Joel Penya, bona nit.
Bona nit, Joan Torres.
A veure, torna a ser dijous i ens portes la pel·lícula de la setmana, que és aquest espai on barreges actualitat amb una pel·lícula. Quina pel·lícula ens portes avui?
Doncs avui, amic Joan, et proposo un viatge. Un viatge en el futur i cap al futur. Avui, veient el drama de dies que passem de calor extrema, arruixats, que no esperàvem. Avui ens n'anirem fins al 2050 o més enllà. Avui ens n'anirem fins al dia de demà.
Què vols dir, el dia de demà? La pel·li aquella de les glaçades on es veu l'estàtua de la llibertat coberta de gel?
Sí, Joan, o... sí. Avui, tu i jo serem els protagonistes d'aquesta pel·lícula.
Oh!
Avui, tu i jo, veurem com estarà Catalunya amb el canvi climàtic d'aquí a unes dècades, i tu, Joan, seràs en Jack Hall, interpretat per Dennis Quaid, que quan ningú s'ho espera avisa que el canvi climàtic serà fatal irrefrenable.
Sí, es una paradoja, pero el calentamiento global puede desencadenar un enfriamiento. Me explicaré. El calentamiento global está fundiendo los casquetes polares y alterando ese flujo, que acabará deteniéndose. Y cuando eso ocurra, adiós a nuestro clima cálido.
I quan això passa, que és abans del que s'espera, en Jack truca al seu fill, en Sam, interpretat per Jake Gyllenhaal, que seré jo.
Mal.
Tu fas de vell, però més interessant, i jo de jove i atractiu, que és la veritat, per avisar-lo. En Sam està a Nova York, que per nosaltres serà una ciutat costanera com, per exemple, Lloret de Mar. I en Jack li diu que marxi. Per posar-nos en personatge, fem la trucada.
Sí, digui'm.
Hola, Sam, sóc el papa.
Hola, papa, què passa?
Ha començat l'apocalipsi, marxa de Lloret de Mar.
Ara mateix no puc, estic acabant la tesis de climatologia, però agafaré l'últim bus que surti cap al poble.
No, afanya't, fill!
I així comença la nostra aventura. Poc sabíem que primer un tsunami arrasaria Catalunya arran del canvi climàtic, que no hem remeiat. Això ens ho explica el Xavi Segura, segons la pel·lícula.
Com ja predije ayer, el oleaje causado por el huracán Noelani es increíble. Estas olas son mayores de lo que imaginaba.
Així arriba el desastre. Si Nova York és Lloret de Mar, a Los Ángeles, que és l'Ampolla, perquè està a l'altra punta, no? Més o menys, uns tornados arriben fins a Tortosa.
Estos tornados se están formando tan deprisa.
Ah, ¿qué?
El tornado acaba de borrar el...
Monumento franquista. Què està passant? El sud destrossat pels tornados, el nord a punt de ser arrasat per un tsunami. L'explicació, Joan, ens la dones tu, com a climatòleg. Va. Però has de treballar dia i nit per convèncer l'administració pública que s'ha de revertir la situació actual. I com no, al costat tens algú que es preocupa per tu, la productora del 9C, la Ruth Caral, que t'ajuda.
Llevas trabajando 24 horas seguidas. No has hecho ni un descanso.
Puede que necesite cerrar los ojos un rato. Llamadme cuando tengáis los resultados.
Se li ha posat greu, la meva, la Ruth. I mentre tu dorms, papa, el teu fill, la meva persona, a mi m'enxampa el tsunami Lloret de Mar. No queda ni el canó de Palamós. I després del tsunami, quan arriba, que arriba fins i tot a la granja d'Escarp a tocar de Fraga, agafes, el lleves i truques a la que serà la presidenta de la Generalitat del moment, la Mariona Escoda, i li dius...
Cuando la tormenta haya pasado... Habrá una nueva era de hielo.
Però, pare, jo continuo atrapat a Lloret de Mar.
Fill, no pateixis, et vindré a rescatar des de Vilanova de Sau, on, de nou, no es veu el campanar i ja no queden turistes a la carretera.
I dit i fet, un cop es congela tot el país, fas una missió que de rescat tot agafant la C-25 per venir-me a rescatar, encara que la Ruth ho vulgui evitar.
¿Dónde guardaste el equipo ártico?
No podrás llegar a Nueva York, Jack.
Ya he caminado esta distancia por la nieve.
Esto no es lo mismo.
I tu què fas mentrestant?
Jo espero que em vinguis a rescatar en una biblioteca de Lloret de Mar, concretament a la Tròpics, on tu m'has dit que em refugi i no marxi sota cap concepte. I així els hi dic al meu grup d'amics.
No nos vamos. ¿Por qué, Sam? Todo el mundo se marcha.
He hablado con mi padre y me ha dicho que nos quedáramos dentro. Si les atrapa la tormenta, les matará.
Intento convèncer la resta de gent que hi ha a la biblioteca o discoteca, ja veurem, però no ho aconsegueixo i tots marxen. Tot i això, els que quedem escoltem per la ràdio que tot Catalunya està coberta de neu i que on arriba l'ull de l'huracà les temperatures baixen fins al punt de congelar-ho tot el moment. En aquest moment, un dels meus acompanyants, el Víctor Cullell, perd la fe.
Europa está enterrada bajo 4 metros de nieve y dicen que aquí será igual de duro. Tío, no creo que tu padre lo consiga.
Un dia en parlarem del Víctor Cullell, eh?
I tant.
Tu, intrèpid aventurer, continues amb el viatge, encara que l'altra companya del 9C i de Butlletins Tarda, la Bàrbara Padilla, t'intenti aturar.
¿Qué haces? El ojo de la tormenta ha pasado y estamos a 60 kilómetros de Manhattan.
Deberíamos esperar un día más.
Puede que Sam no tenga un día más.
Fins que, contra tot pronòstic, aconsegueixes arribar a Lloret de Mar, on ens lleves després de descobrir que Tròpics en realitat és una discoteca i una biblioteca. Mentre obrim els ulls, una altra companya, la Laia Flórez, diu incrèdula.
¿Quién es?
Però jo responc.
Mi padre.
Tot i el rescat, Joan, el panorama que queda a Catalunya és desolador pel canvi climàtic. Tot congelat, fins i tot Artés o Serós, els pobles més càlids. Si ara estem així amb tempestes, onades de calor extrema i sequera fora bromes, com estarem el 2050 o més endavant? Espero que sigui... una secció il·lustrativa, Joan.
Espero que no passi això i no t'hagi de venir a rescatar.
Compres la...
Sí, home, aquesta ha estat espectacular. Joel Penya, la setmana que ve, traca final.
Traca final.
Ens veiem la setmana que ve.
Bona nit.
Mirem com hem començat aquest nou C. Amb el temps, Xavi Segura, les fortes tempestes que han causat estralls i que comentaven ja són història i torna la calma a tot el país, eh?
Sí, avui hem tingut la traca final d'aquest episodi de tempestes i demà ja no repetiran les tronades. Per tant, aquesta nit dominarà la calma amb restes tan sols d'algun ruixat puntual al Pirineu, bàsicament a la cara nord, i potser algun plogim molt local i aïllat a la costa, ben poca cosa. Aquest divendres ens llevarem amb algunes boires o núvols baixos inofensius que acabaran marxant i el sol dominarà. Tan sols creixeran nuvolades de tarda al voltant del Pirineu o del Montseny, que tot estirà, deixaran algun ruixat molt local i poc important. Mestral i tramuntana a l'Ebre i l'Empordà i nit fresca.